A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 14 minuts. De ben segur, a aquestes alçades, més d'un, per no dir gairebé tothom, ha tastat xató. I també per... Ho estem notant, i sobretot en els darrers anys, i aquest no ha estat una excepció. Hi ha una valoració molt positiva de les xatonades de les entitats. Em recorden aquelles èpoques en què qui més qui menys deia que en un lloc, que en l'altre, no sé què, que si la carn, que si el xató, que si la salsa. Doncs ara gairebé estem trobant postures molt conciliadores, tant bradistes com retiristes estan força satisfets de les seves xatonades. Bé, sobre el xató se'n va parlar, i sobre aquells temes recurrents i els tòpics de sempre, en un debat que va tenir lloc la setmana passada al programa Sota el cel del Garraf, el debat que emet Canal Blau Televisió i també Mariceu Televisió, els dimecres en repetició els dijous i el dissabte a la tarda. Doncs bé, van trobar a quatre mestres xatonaires del que ha estat anomenada també des de fa anys la ruta del xató, diguem-ne el xató penedesenc. Representant a Sitges, Carles Montserrat, mestre xatonaire. Representant a Vilanova, el mestre xatonaire Jordi Borrell. Representant a Sant Martí Sarroca, en aquest cas el xató de Vilafranca, almenys així, i Mapolidó, la conductora del programa, l'anomena Joan Cercós, restaurador de Sant Martí Sarroca, i també representant el xató del Vendrell, aquell xató que diuen obertament que és millor fer-lo el dia anterior per menjar-se'l el dia després. En aquest cas, el representant del xató del Vendrell, l'indret, el poble on tenen la Universitat d'Uxató, va ser Baltasar Julià. Si us sembla, els deixem, com els comentàvem, amb Mimma Polidor i els seus quatre convidats en aquest debat sobre Uxató a Sota el cel del Garraf.
Bona nit, benvinguts una setmana més en aquest programa Sota el cel del Garraf. Com han pogut comprovar els nostres telespectadors habituals, aquest mes de febrer estem parlant molt de carnaval. Estem una mica de gresca, si ens ho permeten dir d'aquesta manera. Hem parlat dels preparatius. La setmana passada teníem amb nosaltres una guerra entre els de Sitges i els de Vilanova per parlar del seu carnaval, per defensar el seu carnaval o atacar al contrari. Això a cadascú que s'ho miri des del punt de vista que vulgui. I avui volem també tocar una part del que també forma aquest teixit de carnavals a les nostres comarques, la part gastronòmica, la part del xató, com no podia ser d'altra manera. Estem ja en plena setmana de carnaval i demà o divendres, depèn de la població, moltes cases viuran les xatonades, menjaran xató, faran en definitiva tot allò que cada any es repeteix dins les tradicions gastronòmiques de cada llar, de cada grup d'amics o de cada colla. Parlem del xató i parlem dels diferents tipus de xató, de salses, de plats que hi ha a les nostres comarques, o els més representatius, si més no, que són el Vendrell, Vilanova, Sitges, Vilafranca. L'ordre dels factors no altera el producte o alguna cosa així? És a dir, que ningú se m'enfadi per haver començat per un o per l'altre.
No, però has anat molt bé, Imma.
Clar, perquè he començat pel Vendrell, oi? Ho estava pensant. Jordi Borrell, mestre xatonaire de Vilanova, molt bona nit.
Bona nit.
Joan Cercó, restaurador de Sant Martí Sarroca, l'hem portat perquè ens defensi el xató de Vilafranca. Joan, molt bona nit.
Bona nit.
Baltasar Julià, restaurador del Vendrell, representant del xató del Vendrell avui amb nosaltres. Bona nit.
Bona nit a tothom.
I en Carles Montserrat, que és mestre xatonaire de Sitges. Què tal? Dos restauradors i dos professionals del xató, però que no es dediquen directament a la restauració. Això vol dir que hi ha molta gent que això del xató ho té, a banda dels restauradors, que ho té a casa i que ho té amb els mestres xatonaires, amb un teixit important, oi que sí?
Evidentment, és que comencem per el xató, les xatonades són una menja de casa, casolana. Després s'han anat passant als restaurants, per altres coses suposo ja sortiran aquí, però més el menja de casa.
Un bon amic em va dir una vegada, ara a banda de parlar de que són els propis xatons, em deia, el millor xató, diu, deixa't de punyetes, el millor xató és el que fa la mare. Això és veritat o no?
Però això sempre, però no només amb el xató, sinó amb qualsevol plat. Jo, per exemple, a casa, quan al restaurant la gent em pregunta pot ser que sigui com la meva mare ho faci, dic, jo no puc competir ni molt menys. Aquells records que tens a vegades inclús d'infantesa, que la teva mare t'ha cuinat aquells plats amb aquell carinyo, amb aquell amor, això és insubstituïble. Vull dir, és que no...
Perdona, aquesta mare devia ser de Sitges, no?
La meva no.
No, la que diu aquesta...
Que... No, fa l'efecte que no, fa l'efecte que és de Vilanova.
Però no, és cert que amb el xató també passa això. A més a casa se'l fa cadascú al seu gust, no? I en el cas nostre de Vendrell, que a més als restaurants no podem deixar els minuts covats que el deixem a casa el Vendrell, el que és xatonaire 100%, inclús li agrada d'un dia per altre, no? Que és motiu inclús dels nostres amics a vegades de burla, que si és un plat de plasma, que si no sé què, que no sé quantos, però la veritat és que és com és més bo el xató. El problema és que no té la presència que hauria de tenir, per tant això a casa està molt bé, però en el restaurant nosaltres el deixem covar uns minutets perquè mantingui encara la presència, però no tant com a les cases particulars.
Puc explicar-te per què ve això de covat?
Va, Carles, explica, a veure.
Clar.
Doncs resulta que, evidentment, un pagès sitgetà ja en el segle, finals del segle XIX, va sortir amb el seu carro, amb la carmanyola, amb el seu dinar, amb el xató, va sortir de Sitges per la carretera de Pam Pam, va arribar a Vilanova, uns amics el van saludar, hola, què tal? Van provar el xató, ah, això és molt bo, i van copiar. Quan va arribar al Vendrell, lògicament havia passat ja un bon rato, vale? I aquell xató dintre la carmanyola s'havia covat. I llavors, com que el van provar al Vendrell, van dir, oi, però això està molt bé. I des de llavors el fan covat perquè així ens el van aprendre a fer d'un sitgetà.
O sigui que el xató va anar a parar on havia d'anar a parar. On muntarés el bressol del xató de Venècia.
On ha d'estar copiat.
A veure, jo deixeu intervenir perquè veig que a Vilanova, Sitges i Vendrells estan començant a esmatussar.
Que veu sortint vosaltres aquí al mig, el sitgetà,
sí, no, que va parar a Vilanova. Deixa'm intervenir també. Perquè, a veure, jo crec que parlen de dues coses diferents. Perquè jo crec que el Vendrell no n'ha fet mai de xató. Ha fet romesco. El de xató no n'han fet mai. Han fet romescades, però de xatonades ells no n'han fet mai. Perquè jo penso que el xató és una salsa crua i que és una salsa, que no és un plat. I això ho puc demostrar, entre cometes, perquè ja no hi ha res que es pugui demostrar científicament, però jo crec que el xató és una salsa, perquè si vosaltres envieu una salsa que tingui nom de plat, em sembla que no hi ha cap. L'alioli, la romescada, hi ha molts plats, que o sigui, la salsa és una salsa que llavors es posa en un plat determinat i punt. Llavors, això que diu de la tartrana, pues, bueno, jo suposo que ells almenys encubats, perquè antigament el Vendrell era un poble de pagesos, els mariners eren de Sant Salvador, i parlo d'antigament. I llavors aquesta gent evidentment anaven a la vinya o al tros a menjar-se, si feien xató o feien romesco. Jo penso que feien romesco, perquè és més típic el romesco de la banda tarragonina, penso per això, i que a més el fan molt bo. Vull dir, no és que no digui que no el fan bo, però jo penso que fan romescades. Per què penso que fan romescades? Perquè jo he corregut molt Catalunya, la restauració, que era un dels meus hobbies, anar a visitar pobles i menjar el típic d'aquell poble, que a Catalunya hi ha 950 i he estat en tots. Doncs molts pobles de la banda del Tarragonès, amb les cartes posaven romescada, i era el mateix que nosaltres i li deien romescada. I a l'Alt Empordà vaig trobar dues fàbriques de conserves que feien xató, o sigui, feien una salsa que n'hi havia en xató. I vaig estar investigant i aquella salsa, doncs allà la fan servir per molts plats, pel peix, per l'Alt Empordà. O sigui que a l'Alt Empordà la salsa del xató no és només típica del Garraf, sinó que també es fa servir, però és una salsa com pot ser el mojo picón, o pot ser l'alioli, o pot ser una altra cosa.
Si podeu continuar. Ja, primer, el que volia comentar és que els plats, si el xató era del restaurant o de les cases particulars, la majoria dels plats que avui en dia es cuinen en els restaurants, el que és cuina tradicional, tot ha vingut de les cases particulars i s'ha trasladat als restaurants. Per tant, el xató, vull dir, gràcies als restaurants, va néixer al voltant d'una casa particular o d'unes cases particulars o al voltant a nivell popular. En quant a això que deies, que el xató, el Vendrell, no havien fet mai xató. Tinc una anècdota explicada per una persona del Vendrell, que es veu que anteriorment el xató que feien el Vendrell era i el cru. Que feien aquí a Vilanova o inclús a Vilafranca o d'allò, era cru.
Era cru, sí.
Era cru.
Sí.
I en un moment donat va evolucionar, i ho dic no en plan de crear polèmica, sinó que des del punt de vista oral, explicat per una persona del Vendrell, que llavors van anar enriquint i li van donar aquesta substància de cuit i el van ajustar més potser amb la influència del romès o de la banda de Ragona, i llavors aquest xató que es feia ara, que es fa ara, era el xató dels rics, i en canvi el xató amb cru era el xató dels pobres, i aquest xató dels pobres a nivell popular ha anat desapareixent i ha anat quedant cobert per un xató molt més elaborat, cuinat i molt més elaborat. Això és una versió que m'han explicat a mi, que jo no sé si és veritat o és veritat, però que m'ho han explicat una persona, doncs, que coneixia la gastronomia, i que hi va haver una evolució i que potser ha sortit guanyant, però que en principi sí que es feia un plat molt semblant a tota aquesta àrea geogràfica, amb els alls, amb els bitxos, amb cru, principalment amb cru. I que després ha anat evolucionant i va anar passar primer pels rics, després es va anar integrant tot aquest xató d'una manera que es va fer popular i es va socialitzar, però que, per la part alta.
És que jo crec que per una amanida, si poses una salsa crua, té molt més sabor que no pas que posis una salsa cuinada, no? Perquè llavors trenques una mica...
Però, bueno, però tot el Camp de Tarragona, tot el Camp de Tarragona no menjarà xató, però aniràs i tindran escarola amb romesco.
Jo l'evolució...
No te la sabia explicar, per això no l'he explicat prou bé, però jo m'han explicat...
Però hi estic d'acord. Hi ha d'haver una evolució amb el plat, com hi ha hagut una evolució amb la salsa. És evident, no? Nosaltres, a veure, diem que el xató ve perquè gent de casa, que llavors no eren ni pescadors ni... i això explicats per això sí, per pescadors de Tarragona, estaven a les platges, se'n van anar a pescar amb una barca, van pescar, no van pescar absolutament res, portaven la salsa de romesco, és veritat, portaven la salsa de romesco, i quan van arribar a la platja, que tampoc hi havia port, van veure un camp d'escaroles, van mullar les escaroles sols, diu que és bo. Llavors va anar evolucionant molt bé, com tu dius, però és que van anar evolucionant no només com a plat, posant-hi el seitó, les anxoves i tot el que es posa, fins i tot les truites després, sinó que fins i tot la pròpia salsa ha anat evolucionant, no? Llavors, nosaltres diem que som diferent a tota la resta, perquè per vosaltres el xató és una amanida, per nosaltres el xató és un plat. Vilanova, aneu una mica despistats. Sitges, perdona.
Sitges també és un plat, eh?
Vale. Vilanova, aneu una mica... No, per vosaltres és una amanida i per nosaltres és un plat.
És una amanida.
Vosaltres aneu una mica despistats a Vilanova, perquè no sabeu ben bé on teniu la mà dreta en aquest sentit.
Home, no sé, aquí és el que va despistar.
T'ho explico.
No sé.
No, t'ho explico i ho veuràs de seguida. Em dius que el xató és una salsa.
Sí.
Molt bé. El xató, si jo no recordo malament...
Per mi, eh?
Perdona, vale, però si jo no recordo malament i serveix d'algú fer aquests consells intercomarcals que fem de xató, on ens trobem tot i tot, com que vosaltres anàveu despistats, que hi havia algun restaurant que deia que el xató era la salsa, altres que el xató era el plat, perquè a veure, jo anirem un plat a un restaurant a Vilanova i si vols farem la prova, i quan guanyis tu pagaré jo, i quan i al revés, anirem... Restaurant per restaurant, demanarem un xató, a veure què ens porten, si es porten la salsa o es porten el plat de xató.
Sí, no, et portaran el plat de xató.
Correcte. Per tant, nosaltres a Tarragona, a Vendrell, que tenim una influència tarragonina 100% i ens estem sentint molt orgullosos, si teníem una salsa que és la mare de totes les salses, que és la salsa de romesco, que és la salsa amb la que es fa els calçots, agradi o no agradi, amb la que es fa el romesco, amb la que es fa la romescada, amb la que es fa el peix, amb la que es fa tot.
Amb les seves variants.
Correcte. Depenent de l'utilitat que se li ha de donar, se li posa més pebre, menys pebre, més sal, més això, més espessa, menys espessa. Perfecte. Si tenim aquesta salsa, per què no s'ha d'aprofitar? Llavors aquesta salsa és la salsa que s'aprofita no solament pel xató, com li acabo de dir, sinó per moltes més coses. A xatonar la bota és quan sempre menjaven aquesta amanida, quan espinyolaven la bota, posaven la xeta, i d'aquí ens surt el nom del xató a nosaltres.
Jo crec que això és una mica folclòric.
Nosaltres. No, el que és folclòric, perdona, el que és folclòric és que... El que és folclòric és que vosaltres digueu que és dels pescadors, perquè jo he sentit moltes vegades gent de Vilanova que diu que és dels pescadors, llavors s'heu de plantejar dues coses.
És una salsa crua, això.
S'heu de plantejar dues coses, si és un plat de pescadors. O bé plantar escaroles al mar, o bé fer-ho amb algues marines.
Perdona, per favor. Aquí en Mari m'hi escaroles plantades
no, ho tinc claríssim. No.
Sí, el que sí. Era una menja de subsistència, que lògicament... el dia que el mariner no podia sortir a la mar a pescar, doncs,
perquè ja
ho tenia tot, ho tenia tot al rebost.
Sí, però ja
perquè tot és, mira, menys l'escarola.
Els pagesos també tenien el rebost. Els pagesos, per això dic que és un plat de la pagesia.
Les anxoes, tot és d'anar al rebost, agafar-ho, picar-ho al morter, agafar l'escarola del camp, que més que més molts mariners tenien un trosset de terra.
I tant.
Val? I allò agafaven l'escarola.
Al costat del mar jo havia vist
els a netejar, o muntàvem amb la salsa, que per això diguem que és l'amanida, l'escarola de tot, sense la salsa, res, podries posar-hi jo.
L'important és la salsa. Llavors, què és el que ens separa a nosaltres? Ens separa el plat, el que cobrem, ens separa el fet que nosaltres ho fem en ceba, que nosaltres ho escalivem i vosaltres no, i que nosaltres ho remenem bé, el que converteix en un plat, i vosaltres ho deixeu damunt.
Això és opcional, això és opcional.
És que es tindria que remenar. Es qui no ho remena és el restaurant per presentar-ho més boniquet i posar les anxoes, la tonyina, tot ben presentat, d'acord.
Però vosaltres, perdona, però el client...
A casa això es remena.
A casa sí, però el client el restaurant no té la possibilitat de remenar-ho també com a dintre la cuina.
Que també se li podria presentar remenat.
Sí, però no és el costum.
Bueno, però també se li podria posar.
No, jo el que voldria dir una cosa és quan tu parlaves del tema del romesco i tal. Hi ha un llibre publicat per l'Atzarà, que tenia una llibreria, a Tarragona, que ho explica molt bé. O sigui, hi ha una part central que és el romesco, que és a Tarragona, i llavors al seu voltant hi ha tota una sèrie de salses, com la salsa de la truita amb suc d'ull de molins, el bacallà amb romesco de Santa Coloma, la salvitxada de Valls, el romesco que es fa en aquesta zona de Penedès Garraf, i ho explica, m'ha explicat que tot té una certa influència al voltant segurament del pebre vermell, l'anyora, el pebre de romesco, però bueno, que no deixa de ser tota la semblança. Sí. I allí, ell en aquest llibre explica molt bé les diferents influències, i que en el fons el romesco i el xató no deixen de ser unes salses, sinó germanes, cosines, però que sí que es formen part d'una mateixa família que agafa tot una àrea, una gran àrea, que diríem potser de la divisió del 36 de la Generalitat, la regió tercera, o sigui, tot el que és el camp, el Baix Camp, tot el que és el camp de Tarragona i tot el que és el Penedès històric. O sigui,
Joan,
i
llavors, estic d'acord.
Això és el que agafa aquest romesco, xató, salvitxada, que tot és, té una certa...
Depèn de les àrees, li donaven un toc o un altre.
En funció del que també suposo que també tenien els seus horts, en funció del que tenien els seus rebostos, i en funció d'una sèrie de circumstàncies, i en funció de la gent que havia al davant, que ho van saber elaborar i van anar canviant. Però el xató segurament que és un plat molt més primari, el romesco, perquè és en cru. I llavors quan es comença a elaborar, quan es passa a cuinar-lo, és perquè aquest xató primogènic, el que va passar al Vendrell, vull dir, segurament que va passar també amb altres indrets, de que es van començar aquestes salses en cru i que després es van anar elaborant, sí, fent-les més complexes i aconseguir doncs un romesco.
Així ja es continuem fent-la en cru, tot en cru.
Va, sí.
És que amb un romesco com el que feu vosaltres, es pot cuinar els plats que vulguis.
Correcte.
En canvi, amb el nostre...
Però no, perdona.
Amb el nostre no.
Però no els que vulguis, perquè és que...
Un peixet amb la base, salsa vostra...
Sí, però la base és el romesco, però llavors li has de donar el toc, segons quina utilitat té, com molt bé deia el Montserrat abans, i no és fàcil. Però si és una base, però si el romesco és una salsa que nosaltres tenim, per què no donar-li l'utilitats?
Si jo no dic que...
I adaptar-la en el plat que té que anar. Però si és un romesco tarragoní, que per exemple és, diguem, com una sarsuela, però la salsa de romesco, i és boníssim.
Sí.
Vull dir, la dificultat que tenen a Barcelona per fer un bon romesco als restaurants, per fer una bona salsa als restaurants, per què? Perquè és de la província de Tarragona. Aquí s'acosta més, Vilanova saben fer una salsa de romesco si volen, Sitges saben fer una salsa de romesco si volen, per la proximitat.
No, jo estic segur que
aquesta mateixa proximitat per la que compartim el xató, però si és que és lògic.
Si la salsa del xató no té cap secret, si la volguéssim fer els del Vendrell la faríem, vull dir...
Clar que sí.
No és cap problema.
Aquí el que són el cas és que les coses van evolucionant. Però no evolucionen tant.
Els de Vilafranca com la fan, eh?
No evolucionen tan sols de cru amb cuit,
sinó que, per exemple,
abans aquests plats eren molt més picants. A Vilafranca, jo explicaré com els havia menjat quan era petit, vull dir que bé, ens ho menjàvem primerament, jo havia menjat a l'estiu.
Jo l'havia fet més en pagesos de Vilafranca i la feien igual que en altres, però sense posar-hi pebre vermell. Era una salsa blanca.
I amb molt de bitxo.
Aquella que vaig menjar jo no hi havia bitxo.
Però doncs, hi ha un llibre sobre la fonda de Cal Vicenç de Vilafranca, que parla que als anys 20 anaven a menjar unes xatonades i allò les menjaven a l'hivern, i que se les menjaven i que picantes i cuentes. Vol dir que hi havia força bitxo i força all. No sé si hi havia pebre vermell o no n'hi havia. I jo a casa, quan era petit, posaven pebre vermell i una punteta de bitxo que piqués i que donés un colorido.
Sí, sí, sí.
I que a més feien unes suades, que vol dir que allò tenia que ser rabiós de mala manera.
Yeah.
Inclús jo recordo quan es va començar a recuperar el xató a Vilafranca, que es va integrar la ruta del xató i tot plegat, alguns plats que primer que s'havien fet eren, jo tota la vida s'havia menjat molt més coent i molt més picant que no pas ara.
Jo crec que
i ara s'ha anat amorosint.
Jo crec que això és bo,
s'ha anat amorosint.
Hagi baixat el...
I el tema del romer, tot això, vull dir, estem en una societat dinàmica, que les coses van canviant i es van anar adaptant als gustos actuals. Vull dir, i els gustos actuals, doncs, són més suaus. Els gustos actuals vol dir que, per una banda, hi ha una creativitat a les cuines que fa que anem emmotllant del que hi ha, i que hi ha una evolució constant. I aquesta evolució constant té els seus avantatges i té els seus inconvenients, que potser perdem alguna cosa de les arrels, però en canvi guanyem alguna cosa amb qualitat.
Sí, quan vam començar a organitzar la primera xatonada, perquè la gent conegués el xató d'una manera més popular, no? Perquè sempre s'havia menjat xató, però encara no es coneixia. Hem de reconèixer que Vilanova amb això va ser un dels pioners en començar a fer la xatonada popular, després Sitges i tal. Hi havia una mica de dubtes a casa, no? A casa, bueno, avui volem dir a Vendrell, en el sentit de, hosti, si la salsa del xató... No, senyor, vull dir, no ens ha de fer vergonya ni ens ha de fer cap por dir que ho fem en salsa de romescos, però si és al revés, si és una joia tenir aquesta salsa tan rica. Els altres no la tenen, són els altres que han de tenir, perquè tu compares una salsa, la salsa nostra amb la salsa vostra, és que no hi ha color.
Bueno, a veure, ara t'ho explicaré una altra.
El color és el mateix.
El color és el mateix.
Jo t'ho explicaré d'una altra manera. Jo t'hi dic que vosaltres no havíeu fet mai una xatonada, que havíeu fet moltes bones romescades, però que la xatonada no havíeu fet mai cap.
Això
és el que t'he dit.
Ja.
Llavors,
parla, que ara et toca amb tu.
Jo ara, perquè m'entenguis amb això del plat, de la meva definició del xató, és que si jo tingués un restaurant, faria la xatonada tradicional, però llavors faria xatonada de marís, xatonada de pop, xatonada de sípia, xatonada d'això, perquè amb una xatonada, amb un llit d'escarola, i posar-hi una base del que sigui, una salsa per sobre, i si més a més triomfaríem, i estem fent la xatonada tradicional, que és molt bona, però que hi pot haver moltes variants. Una xatonada de marisc, a casa meva, quan venen invitats, els hi faig això, diuen, hosti, si això ho fotessin als restaurants. Doncs pues bueno, escolta tu, sí.
Aviam quin dia ens acomides a sopar, que és el teva colla, clar.
Jo que et volia preguntar, continuant amb el de... Sí. Que jo sempre he tingut malsons amb el xató de Vilafranca.
Doncs no, després de la mare de bé menjant xató de Vilafranca. Deu ser alguna altra cosa que...
Tu tens que recordar perfectament un xató presentat com a xató de Vilafranca, on hi havia galetes maries, melindros i xocolata. Ara, treu-me aquest malson, perquè des de... si no m'ho expliques bé...
Jo aquest malson ja el vaig superar ja fa temps, vull dir...
Però això es va presentar...
Sí, però en un principi, quan es fa la ruta del xató, es diu d'integrar Vilafranca. A Vilafranca tradicionalment es havia menjat xató, encara que hi ha gent que ho discuteix o vol discutir. Jo em havia menjat de petit, i la meva àvia em feia, ma mare em feia, vull dir que a casa tradicionalment s'havia fet. I llavors, esclar, a l'hora de fer la recepta del xató, per no fer-la ben bé igual que els altres indrets, com Vilanova, sobretot com Vilanova, es va agafar des del punt de vista de fer la recepta, es va agafar una mica el llibre d'Ignasi Domènech amb el llibre La Teca, que hi sortia una recepta del xató que lligava bastant amb el que es feia per la zona del Penedès. La zona del Penedès es feia amb alls, amb bitxos, amb vinagre, oli, sal. I s'hi posaven, normalment s'hi posaven 4 ametlles i 4 avellanes. De galetes, melindros i xocolata, que jo sàpiga, tradicionalment no se n'havia posat mai, encara això ho van afegir. Com, per exemple, aquí a Vilanova, de avellanes no se n'havien posat mai, es posaven cap a la banda del Vendrell, aquí es feien amb ametlles. Aquí dominava l'ametlla i dominava el que hi havia. Una cosa és el xató que es va fer, quan es va fer la ruta del xató, que es va posar la recepta, la primera, que no hi havia ni galetes ni melindros, tot això, i que en acabat es van anar posant totes aquestes coses, que jo tampoc no hi estic d'acord, perquè a més, no hi estic d'acord des del punt de vista que no és de la forma tradicional que s'havia fet. I estic d'acord perquè uns senyors que se'n cuiden i que no ho volen fer d'aquesta manera, doncs a mi em sembla que ho faci d'aquesta manera, com no trobo correcte que diguin no. La salsa es fa abans i es posen fresca a la nevera el dia abans perquè sigui la salsa freda. I això tampoc no hi estic d'acord. Ara bé, hi ha uns senyors que fan cuina, ho fan d'aquesta manera, per tant, escolta, si, no, si, si jo ho volgués d'una altra manera, em poden dir, vine tu aquí i fes tu la recepta i posa-t'hi tu. Ara bé, el xató que es menjava normalment a Vilafranca, o Vilafranca o a la comarca, era un xató molt semblant al que es feia a Vilanova, molt, molt semblant, molt semblant, molt semblant.
Però, perdona, actualment, si vaig equivocat, m'ho dius, continua fent-se amb, amb galetes maries i no s'hi posa ni ametlles.
No, ara, ara l'altre dia vaig veure la pàgina web del xató i vull posar els talls escalivats i no sé, vull, jo ja no, dic... Jo,
el folletó que reparteix del sí, no, no, xató...
Que... L'any passat ho fa dos anys, perquè ara a dintre la pàgina web ja, ja ha canviat, però bueno, hi ha una sèrie de gent que se'n cuida, jo crec que ho tenen que fer d'aquesta manera, i a mi em sembla molt bé la recepta oficial. I una cosa la recepta oficial i l'altra la recepta que es fan amb algunes cases, i que també potser hi ha algú que ho fa d'aquesta manera, o hi ha algú que ho posa a la recepta i encara la fa d'una altra manera. No sé
per què complicar-se la vida, si només els Sitges us deixaríem copiar la recepta de Sitges, que és la de sempre, l'original, de tota la vida.
No, però ja l'heu copiat d'altres puestos i us heu equivocat amb alguna cosa i no, cada cop que es copia es pot...
Els altres teniu que posar xató de Vilafranca, de Vilanova, de Vendrell...
A veure, a Vilafranca no n'hi ha menjat gaire, però en pobles del costat de Vilafranca, per exemple...
Tu no veuràs allò que dic xató de Sitges, perquè el xató és...
Però em va agradar molt, fa 10 anys hi vaig anar a menjar en un dels restaurants que a Bordal, i em va agradar molt primer perquè posava xatonada, no posava xató d'aquí ni xató d'allà, posava xatonada, i a sota els ingredients, i em va agradar els ingredients i la salsa, i era una salsa molt semblant a la d'aquí, molt semblant, no era exacta, no era exacta com la que faig jo, perquè
cada casa és diferent, perquè són plats populars i cadascú té la seva trencada.
Però la definició de xatonada, no de xató de Vilanova, els restaurants d'aquí a Vilanova que posen xató de Vilanova, els critico, tindrien que posar xatonada de Vilanova, m'explico.
Instància a l'Ajuntament, patapam i cucam, mira, home, ja està, no?
Si no era com la que fas tu, hi devien sortir guanyant. No.
Ara hi tornarem, d'aquí un moment hi tornarem. De tota manera, per acabar de matar el tema de Vilafranca, Joan...
No, crec que vols, que vols matar de Vilafranca, no? No fumem, no fumem
tant. El tema de Vilafranca, digue. Tu coneixes gaire gent que faci la salsa oficial a casa seva?
Jo diria que ho desconec.
Jo és que no conec a ningú que faci... És a dir, depèn si té família cap al Vendrell. Com a mínim a Vilafranca o a la part penedesenca, a la part alpenedesenca. Si depèn si tenen família cap al Vendrell. És a dir, si la família tira cap a Tarragona o tiren cap a Costa, els avis o les tradicions familiars fan més una Sitges Vilanova o més una...
No, però aviam, però tu tens que tindre en compte cap a la banda de la Rovira Roja, cap a la banda de Cal Miret, o deixar en cases de pagès, tota la vida fent xató i alguna vegada, si vols, hi podem anar.
I el fan aquest líquid?
No,
van
molt semblant al que es feia aquí a Vilanova.
He sentit a dir que el que fan a Vilafranca és una salsa per als barbaretxos o escopinyes. Això ho també
he sentit a dir. Sí, va bé.
Més d'una vegada.
Si les escopinyes són bones, és fantàstic. Sí.
A veure, a Vilafranca se'ls hi ha...
Quan tu no deies en Marís, doncs, bueno, ell va fer amb escopinyes sol.
Tot i que semblava, Joan, que Vilafranca no tenia tradició xatonaire, quan es van trobar al principi allí amb el tema del Consell Intercomarcal del Xató, sí que és cert que per mi guarda molta més relació i és, té més sentit que fessin xató en aquells moments a Vilafranca que no pas a Vilanova i Sitges. Per què? Perquè és un poble que viu molt més de la pagesia. Jo crec que se'ls hi ha d'agrair a Vilafranca que han fet una salsa diferent. És diferent a totes. Haguéssim pogut fer una salsa com la millor, que és la nostra, però no deixaria de ser una salsa més.
Aquesta que fer diferent.
Però llavors és perfecte, perquè sí. Perquè de la mateixa manera que la presentació... La mateixa manera
que la maonesa té que fer diferent.
Perquè no estem parlant d'això. Estem parlant de que...
Hi ha una salsa que es nostra que modificar.
Us deixo aquí un momentet, us deixo aquí la diferència o no diferència.
No, marxis, no marxis.
Reprenem d'aquí uns moments, tornem després d'una pausa, sota el cel del Garraf, parlant del xató, i com veuen, força animats.
Imma Pulido intentant administrar les paraules entre Carles Montserrat, Jordi Borrell, Joan Cercós i Baltasar Julià, tot i que aquesta afirmació d'en Carles Montserrat va ser categòrica, eh? La de la salsa de Vilafranca que serviria per amanir unes escopinyes li va sortir de l'ànima. Bé, ja ho saben que d'entre totes les salses la de Vilafranca és aquella que es fa sense ametlles. Carles Montserrat, Jordi Borrell, mestre xatonaire de Vilanova, Joan Cercós de Sant Martí Sarroca i Baltasar Julià, restaurador del Vendrell, tots plegats sota el cel del Garraf, el programa de Canal Blau i Mariceu Televisió, que modera Imma Pulido. Hem escoltat la primera part d'aquest debat, ens queden encara uns aproximadament 24 minuts, més o menys, de la segona part. Segona part també encesa a l'entorn de l'assumpte recurrent de l'aixetar o aixetonar, etc., totes aquelles qüestions que al final en Carles Montserrat diu que tot plegat va ser una juguesca i els mateixos que varen fer valer aquest nom varen reconèixer en el seu dia que s'ho van inventar perquè s'havien d'inventar alguna cosa. Bé, en qualsevol cas, la conversa és prou distreta. Segona part d'aquest debat a l'entorn del xató penedesenc.
Senyors, de nou, benvinguts, estem aquí, no hem parat, nosaltres no hem parat, eh? Ara s'estan debatent a veure els orígens exactament del xató o els orígens de totes les trobades intercomarcals que s'han fet del xató. Bé, en tot cas, a banda dels orígens dels uns i dels altres, l'origen pròpiament del xató, qui és? Quin és? A veure, el Baltasar abans parlava de la xatonada, crec que eres tu, no? El Baltasar, de la xatonada a la bota, aquesta és una creença que Vilanova també, allò, la relació entre el xató i l'aixetonament de la bota. A Sitges, per exemple, teniu
Sitges, una altra proposta. Sempre he dit, i ho he escrit i tornaré a dir, que era una menja que podia fer els anys que qualsevol que digui, molts anys, i no tenia nom, ja sé que m'esteu esperant, i no tenia nom, fins que, evidentment, algú li va tenir que posar aquest nom. Jo he estat molts anys dient que això va ser d'una menjada a la Forn del Cal Colze, on hi havia el Rossinyol, el Canudes i altres convidats d'ells, i quan van treure aquell plat tan corull de salsa i tot, el Canudes va dir salsa en xató, ho que en dic en traduït del francès, que això semblava un castell, era com un castell, i aquí va venir. Jo ho he defensat fins ara, però lògicament la història m'ha fet canviar o s'han obert altres camins. Ara no és aquí l'origen del nom. L'origen del nom no ve d'aquí. Sí que continuem que aquesta taula, aquesta menja, perquè a més hi ha persones que han certificat, el que en Canudes duria dir, en lloc de batejar el nom, continua dient la mateixa frase, però puguem dir, verdaderament, si el restauranter li va presentar aquell plat com a xató, va dir, verdaderament és un xató. O sigui, és agafar la frase d'una altra manera.
Un xató que en francès és un castell.
Castell.
O sigui, és que ja m'estranyava jo.
Perdona, Baltes, ja no puc dir, i mira que ho dic públicament i a tot, no puc dir que sigui així. Les coses, la història anava per una altra banda, i llavors, però que sí.
Ho celebro que rectifiqueu, el qual cosa rectificar també vol dir que la història vostra és una mica així tenebre. Perquè et diré una cosa. Sí, no, evidentment, però per tant...
No rectificar, és augmentar les coses que han sortit.
Sí, però per tant, la majoria de documentació que tu portaves sempre a totes les tertúlies quasi que no et serveix. De totes maneres, et diré una cosa. Jo dubtava moltíssim lo del xató. Jo dubtava moltíssim lo del castell, perquè dic, hosti, a veure, aquell home que anava amb Santiago Rossinyol, diu, hosti, és la meva xosca en xató, no? Lo mateix que un castell, o s'assembla amb un castell, perfecte. Jo a vegades, menjant, em bevia una botella de cava sol i seguia sense veure un castell davant del plat de xató. T'ho dic en sèrio. Per tant, m'estranyava. Jo celebro i et felicito que hàgiu rectificat això, home, per lo menys. Ara busqueu una excusa que sigui més
llatina.
Etimològicament, ja dels anys 30, hi ha unes converses entre el Joan Coromines i Pompeu Fabra, i que crec que es van fer aquí a Ribes, a la Casa Gran de Ribes, i això va sortir publicat fa 10 o 15 anys, o l'avui, i no sé exactament on té d'això, però que en Coromines i en Fabra, al voltant dels anys 30 del segle XX, discutien sobre l'origen de la paraula xató, que inclús la volien escriure en ben comptes de mà, perquè deien que venia de deixatar, cosa que jo trobo molt més correcta que no pas, que no pugui ser veritat, la paraula xatonar, perquè xatonar, jo no hi acabo de creure, va ser una cosa molt ben trobada en el seu moment, va servir per donar-li alegria a la festa i tal, però que, per exemple, en altres indrets del mateix Penedès es diu espinjolar la bota, es diu... Vull dir que no crec que vingués de xatonar, més aviat pot ser que vingui de xatar. Tot i així, és una incògnita l'origen etimològic de la paraula xató i d'on també.
Però Joan, quan s'espinyola la bota, que s'esfufurada, i després es posa la xeta, li deien a xatonar. Si sempre donava la casualitat que menjaven aquest plat, era anem a fer una xatonada.
Com és que la mare es parla...
És més que lògic.
Baltasar, això de la bota... I amb tres ampolles de cava que te'n fotis tu, no ho veuràs.
T'agradava. lo del cava,
no, ni amb tres obrats això.
Però no hi érem, no hi érem llavors.
Això s'ha de donar la bota, això és encara més indefensable.
No hi érem, no hi érem.
Perquè no hi érem.
Que a veure, que és una hipòtesi.
Si no es veu, no s'han trobat.
És una teoria, però que
és hipòtesi. Amb aquesta trobada que vam fer la fura...
Però que Vilanova també ho diu.
Vosaltres també defensàveu el Madrid, no sé què estàs dient.
Sí, no, no, perdona.
En aquest sentit.
A mi els que defensaven això pensen que el plat és... que la salsa no és un plat, jo sí. Vull dir que...
Ah, vale. O sigui que reconeixes que entre vosaltres hi ha discrepàncies.
Si tu hi reconeixes des del principi, ara si tu no m'escoltes, estic dient que jo quan un restaurant posa això tot a Vilanova m'emprenya. Perquè hauria de posar xatonada.
La veritat absoluta respecte al xató només la tenim a
Vendrell. El Carles, per al·lusions, el poble estava demanant.
Ja m'he perdut.
Ja t'has perdut.
Això de xatonar, això xatonar la bota, ara diré una paraula molt forta, però només diré d'una altra manera. No és gens veritat. Que no s'ho cregui ningú. Per favor, perquè això precisament a la fura aquesta que comentàvem abans, de la fura, un dels que estaven allà, el vaig apretar tant que va confessar que va ser
a la fura,
a Vilafranca, sí,
al cau de la fura, sí, qui era?
Que van ser...
Va estar a punt de marxar enfadat.
Van ser dos senyors, dos vilanovins, que buscant trobar-li una definició diferent de la sitgetana, van trobar el cuber moll, van dir, oh, això, ja està, ja l'hem trobat. Això, a la fura, es va documentar, es va gravar, es va escriure i tot. O sigui que, i ho tinc, i aquests dos senyors vilanovins tenen nom i cognoms, que si no és necessari no els diré perquè no tinc que fer aquesta guerra, però això de deixar-te una a la bota és fals.
Carles, aleshores quin seria, per exemple, en el teu parer o en el parer dels ciutadans, quin seria l'origen? Quin podria ser l'origen?
El del nom?
Sí. Si no és un i és l'altre, és a dir, si no és el castell...
Jo ja he dit aquest, i crec que soc molt honest, ja no... perquè... han sortit altres coses, han sortit altres passos, s'han fet altres passos, que verdaderament demostren que abans d'això de Rossinyol ja estava, el nom ja existia. Evidentment aquí jo més que això ja no ho sé, però sí que abans d'això ja existia el nom, per tant no puc dir que aquell dia, amb aquella menjada de Rossinyol, es creies el nom. Per no tornar a repetir, agafeu la frase en un altre sentit.
Però ho està defensant durant molt de temps, això?
I molts rèdits que ha donat en tots això.
A mi el que em sembla una aberració és que intenteu negar una cosa tan factible com és aixetonar la bota, que no sigui un fet que és que és evident.
No, però si està confessat pels dos autors que s'ho van inventar.
No, home, no. És molt fàcil dir, m'he inventat una cosa encara que no ho hagi fet.
Canviem de tema i parlem de rèdits. El xató, és a dir, parlant de les àvies, dels pares que feien el xató, de les mares que feien el xató, en un moment donat, fa uns quants anys, un parell de dècades, es comencen a fer les xatonades, les festes del xató en general, això comença a augmentar i coneix el xató de gent que fins aleshores no havia conegut el xató. I avui en dia el xató és un plat, bé, plat, salsa, és igual, cadascú té la seva teoria, que desperta molt d'interès i que hi ha moltíssima gent, per exemple, de Barcelona o d'altres indrets que ve a les xatonades, que ha vingut aquests dies, aquest mes, per exemple, a les xatonades. Això té fi? Continuarà endavant? Es queda estancat? Com ho veieu?
A veure, jo penso que el millor que s'ha fet pel bé del xató ha sigut unir-nos a tots, independentment de les polèmiques per la paternitat i les polèmiques per l'origen i tal.
Sense les polèmiques...
Jo penso que això és el que realment ha enriquit el plat. Això és bo. Llavors també és bo que la gent... Abans, quan hem fet el descans, abans ell deia, home, la salsa, o no sé qui ho deia, tindria que ser tota igual, tota la mateixa, o no sé què. No, no, perquè el bonic és que hi hagi aquestes diferents maneres de fer el xató. I que la gent que va a la ruta del xató, als diferents pobles, provi els xatós diferents. Això jo crec que és el que enriqueix, no? I que, en definitiva, al final, el que hem aconseguit és que ens anem trobant tota una colla d'amics que mengem xató, que mengem altres coses i que la fem petar i ens ho passem molt bé. Però crec que és la millor manera de promocionar el plat de xató, no? El fet que es pugui provar de diferents maneres. I abans, el micròfon tancat, abans d'entrar a l'estudi, ho estàvem parlant precisament això, no? De que què hauríem de fer si hem de continuar promocionant el xató de la manera que ho estem fent, amb aquestes diferents festes que fem cada ciutat, o canviar-lo, o buscar algú que està molt vist i tal. No sabem el què. El que està clar és que si deixéssim de fer coses, el xató potser no s'acabaria perdent, com deia el Joan, però sí que cada vegada se menjaria menys.
Mira, Sitges, les xatonades multitudinàries no se'n fan. Jo he anat a moltes reunions i s'ha posat si fer-ho. Jo, a la meva opinió, quan me l'han demanat, ha sigut de no fer-les. Bueno, ara aprofitaré per dir que Sitges es va fer una de 6.400 racions, que va ser la taula més llarga del món. Allò no va ser només un plat de xató posat en un embolcall i vendre-ho, sinó que va ser tota la xatonada, fins i tot amb cafè i tot. Tot va ser algo fantàstic i irrepetible. Però bueno, una d'aquestes multitudinàries jo sempre he sigut de no partir a fer-la, perquè vulguis que no, vas a fer el xató, no pot tenir la mateixa qualitat fer-la per 6, 8, 10, 20, els que sigui, que fer-la per mils de persones. Llavors, jo, encara que el venguis, no estàs donant una qualitat de xató. No, siguem sincers, no estàs donant la qualitat de xató.
Però en el cas d'ell sí, perquè és covat.
Bueno, pitjor encara.
El poden fer el dia abans. Sí.
Ara et anava a dir precisament això, que jo no hi estava d'acord amb això que dius tu. Precisament potser perquè, clar, perquè jo pensava en el meu xató i tu penses en la teva amanida. Però nosaltres, com molt bé diu el company de Vilanova, el fet de poder-lo tenir preparat un dia abans o unes hores abans o una miqueta abans, la qualitat no té per què perdre's. El que necessites és una infraestructura, com quan més quantitat de xató has de fer, més grossa la infraestructura.
Sí, però
no té per què. Si la base de la salsa és bona, l'escarola és bona i els ingredients que hi posis són bons, no té per què desmereixer per molta quantitat que hi ha.
Però després tot tapadet amb un recipient tipus tàper allò i 6.000... No, i menjar-t'ho allà amb una... No.
Bueno, jo he provat xatós populars molt bons.
Clar, jo el que sí que crec és que en aquests últims 25 o 30 anys hi ha hagut una evolució positiva del xató. El xató, que estava mig adormit en moltes cases o en algunes cases, ha passat a la plaça pública, s'ha popularitzat. Avui en dia són aquestes xatonades que poden agradar més o menys, però que sí que serveixen per promocionar el xató, que per tant, d'una manera o altra, donen una projecció exterior al xató. I encara és molt, molt important, que havíem comentat també abans d'entrar, és que hi ha una sèrie de nanos avui per avui que van a escoles i prenen el xató i prenen... Per tant, el xató, vull dir, s'ha potenciat. I el xató com a plat, per la comarca del Penedès, o sigui, el Penedès Garraf, o el Baix Penedès Garraf, és una cosa que, un plat que dignifica la gastronomia. I un plat que podrà estar més ben fet o més mal fet en segons quins restaurants. Però que és un plat que ens dona una projecció i que dona una qualitat al territori. És un signe d'identitat, és un signe que, per tant, tenim que mirar de mantenir i potenciar-lo i dignificar-lo. I segurament que sí que es pot millorar moltes coses i que s'han de millorar. Ara bé, el que s'ha fet fins ara jo crec que ha sigut molt positiu. El problema que podem tenir és que tot aquest èxit que hem tingut, que no morim d'èxit, però fins ara s'ha fet una gran tasca, s'ha divulgat el xató, que per mi és molt positiu per tots plegats. I sobretot pel món de la restauració, pel món de la gastronomia,
sí, però...
i per tots en general.
No, mira, però, digues.
No. De potenciar, el que s'ha potenciat més que res, Vilanova, Vilafranca, el Vendrell, és un diumenge a l'any fer la xatonada i sortir amb una pàgina o dues de la premsa i la televisió.
Va,
a Sitges no ho hem fet, també, a part d'un motiu, perquè, caramba, entre ratllis, festes, carnavals i tot, cada setmana se'ns omplen les pàgines. Va, no ha fet falta promocionar Sitges, com en un moment donat, 20 i tants anys enrere, va fer falta promocionar Vendrell, i això va ser una cosa promocionava tant a nivell de la localitat com a nivell dels restaurants.
Aviam, el restaurant diu que Sitges tingui xató, és positiu o no?
Ah, perdona?
És positiu que Sitges tingui xató, que el xató sigui un plat sitgetà, és positiu o no és positiu?
Sí, fa 4 o 4 segles que el tenim ja,
El que passa és que per ells és una cosa més.
Va,
mira, a Vendrell no oblidem una cosa. A Vendrell tenim l'Universitat del Xató, i és la Universitat del Xató de Catalunya. I ens ho tenim més que merescut, i us diré per què. Vosaltres sabeu lo bonic i gratificant que és, i això no ho feia ningú, ho vam començar a fer nosaltres, ara potser ho fa algú més.
Que sortiu pel carnaval.
Anar 15 dies abans, o 20, per les escoles, una sèrie de mestres xatonaires,
sí.
Ensenyar la canalla, que és d'això que estic parlant,
no? Sí,
ja. D'anar a ensenyar la canalleta. Tu saps quina gratificació dona? I que el dia de la xatonada popular hi hagin 300 nens allà a la Rambla fent el xató. Però que prèviament, quan s'ha anat pels col·legis, aquells alumnes canalleta de 7, 8 anys, 9 anys, 10 anys, arribin a casa seva amb aquella salsa preparada, que és la primera que han fet, i que prefereixin a fer aquella salsa o aquell plat, un plat de cuina, abans que anar a jugar amb els seus companys. Aconseguir això té molt de mèrit. I això és molt maco, és molt bonic, i això és el que gratifica a continuar. I per mi, a part del concurs, a part de la xatonada popular, això és l'ànima de la festa. Però i és això... que val la pena que la gent visiti Vendrell només per veure aquesta canalleta, que a més a més, nosaltres que hem estat d'ajudat, moltes vegades.
Això, amb això de la canalla, el que
tots ho sabeu, ah, no. I que a vegades han passat a provar el xató de la canalleta, i després hem anat a degustar el dels grans, els concursants.
Millor el de la canalla.
Moltes vegades era millor el de la canalla que el dels grans, és
sí,
cert?
Sí, sí, sí.
Però, és cert. Què ve això? Això... Torno a repetir, felicito per la canalla.
No,
però això de la universitat, doncs... que s'ensenya a la universitat.
La universitat
és els col·legis ja t'he dit perfecte. Però a la universitat...
Universitat ve de càtedra, no?
Bueno, nosaltres vam fer la confraria de mestres xatonaires, que sona una miqueta més bé, sembla més normal. Ells, el que es van voler superar amb naltros, van fer la universitat. El que passa que el disfraç que porta és més de carnaval que de càtedra.
Ni se sabia el que fèieu vosaltres, imagina't, ni se sabia.
De tota manera, el tassatge de la universitat queda una mica rimbombant, o no?
Escolta'm una cosa, nosaltres vam fer-ho amb l'alcalde davant, vam fer l'acte, i portàvem la toga tots i tal,
sí,
i,
un acte
i es va fer... Sí, sí, es va presentar a l'antiga biblioteca, l'acte i tot en el seu moment, i estem registrats com a Universitat del Xató de Catalunya. L'única sí, sí, cosa és que davant posa associació gastronòmica, vale? Però posa associació gastronòmica de la Universitat del Xató de Catalunya.
Sí, sí, sí.
Bueno, llavors espero que algun dia... I aquest és el segon pas, després del primer, que era el que estàvem a l'Enciclopèdia Catalana, com a Xató del Vendrell.
Ah, va.
Que per ser ja està rectificat.
No, sobre aquest tema no te'l passis.
Cada vegada, dintre de la festa del Xató, a Vendrell, el que ha guanyat l'any passat, l'envestim, com a catedràtic de xató, com a mestre xatonaire, i li posem la toga, la blava que tenim amb els colors de la bandera del Vendrell, i és un acte la mar de bonic.
Baltasar, permeta'm.
Explica'm això de l'enciclopèdia,
Jo no sé si tu tens alguna versió.
Baltasar, perdó, això de la universitat, crec que jo tinc molts mèrits perquè em nombreu universitari, em poseu la toga...
Et proposaré.
No, però no quedava que no servia per res,
És que jo m'ho mereixo més que ningú. Entre cometes, tota aquesta parida va néixer d'un escrit que vaig fer jo a l'Ecologia.
Ja m'estranyava, aquest historiador de Sitges, des de l'Ego.
Tot això va néixer d'aquí.
Tu explica la teva versió d'això de la catalana i després explicaré jo la meva.
De què, de la catalana?
Sí, això de l'Enciclopèdia Catalana.
Ah, no, no.
Tu saps alguna?
És que, sí, amb aquesta trobada que vam fer a Vilafranca, amistosament, i ara que és així, jo el tenia al costat, em sembla molt a prop, i el Baltasar em diu, és que el xató és del Vendrell, perquè diu aquí tal, l'Enciclopèdia Catalana diu tal, i típic del Vendrell.
L'Enciclopèdia Catalana, el segon any que vam fer anar a la xatonada popular, que ells encara no la feien, va vindre un senyor del Vendrell, evidentment, repartint paperets amb una fotocòpia de l'Enciclopèdia Catalana. Allò va ser de molt mal gust. Però bueno, sembla a mi que va ser...
Sí, sí, no, estic d'acord, però no tenia res a veure amb l'organització del xató ni amb res.
Ho ha fet pel seu compte.
L'Enciclopèdia Catalana és prou intel·ligent i ja ho ha rectificat.
Bueno, però deixa'm explicar per què.
Del Garraf i del Penedès, diu.
Pensa que és un senyor que no ha estat mai a l'organització del xató ni i la majoria de nosaltres no. Vull dir, no pensem com ell. Vull dir...
Jo no sé qui va ser, però l'home venia per allà i repartia paperets.
Jo sí, perquè era un paperet que també el tenia el seu... A casa seva també el tenia.
Bueno, vaig comprovar l'Enciclopèdia Catalana i, veritat, realment...
Ell en deia la pàtria del xató, imagina't.
No, típic del Vendrell.
No, ell en deia Vendrell la pàtria del xató, em deia.
Típic del Vendrell.
Mira, si sembla que posava xató...
Jo hi vaig contestar. I els castells no són.
Plat típic del Vendrell.
Són típics del Vendrell o de Vilafranca.
No, però em deia la pàtria.
Bueno,
em recordaré sempre.
I llavors jo vaig escriure l'Enciclopèdia Catalana. Jo. No sé si tu hi vas escriure, però jo hi vaig escriure. No em van contestar. Llavors ho vaig fer a través de la societat que jo estic posat, que és la penya filatèlica. Dic, bueno, a través d'una societat igual. Tampoc em van contestar. Llavors vaig a veure l'acus de recibo i al cap de 3 o 4 o 5 mesos em ha dit, ha sortit la nova i ja ho han rectificat. Que la van pifiar perquè haguessin tingut que posar el Garraf només. O l'Alt Penedès, però el Baix Penedès no.
És veritat o no?
Bueno, que tornin a rectificar.
Això està mal fet. Això està mal fet, igual com no, a vegades han vingut a concursar a Vendrell gent de Vilanova,
sí.
I se li ha hagut de cridar l'atenció perquè portava Vilanova capital del Xató quan allà hi ha un davantal perquè se'l posi tothom igual. Però jo crec que...
Hi ha democràcia,
però no, perquè hi ha uns estatuts que marquen el concurs. Però jo crec que això no té importància. No té importància. Són fets... Són apartats que pot fer un personatge...
Jo vaig demanar a l'enciclopèdia català en què es havia basat allò, i no em van contestar, i encara no m'han contestat, però ho han rectificat. Simplement no,
està molt mal fet, i dono la raó en aquest sentit.
I jo suposo que vosaltres es veu posar dintre la ruta aquesta per culpa de l'enciclopèdia catalana.
Borrell, ara ho tindria...
Mira, convençut, eh?
Escolta'm una Borrell, cosa, perdó, el meu rebesavi... I el meu rebesavi treballava a l'estació de Vilanova, a la cafeteria. I quan a Vendrell es menjava xató, aquí a Vilanova encara no es coneixia el que era el xató. Això t'ho puc dir de fons...
De fons cert.
Veredignes.
De fons cert.
De totes maneres... Si
el pagès va passar primer per Vilanova que per Vendrell.
De totes maneres es diré una cosa...
Sí, que el xató va arribar amb trenc. Amb trenc.
De totes maneres es diré una cosa.
Però tu saps que van posar el trenc a Vilanova?
És dir una cosa. De totes maneres...
Primer va passar per Vilafranca el trenc, per això que per l'any ja m'entenc.
Si jo mai trobés la documentació correcta per demostrar-vos que el xató va néixer a Vendrell tal com és, que estem convençuts...
Ja s'ha buscat, ja.
No ho faria mai. No la portaria mai. Perquè li faria un flac... Bé el xató, és que no interessa a ningú ara. Ara el que interessa és que el xató sigui de tothom, que puguem anar fent aquestes tertúlies i que la gent mengi el xató allà on li agradi bé.
El que no està bé, per exemple, que jo el gremi, jo no, com saps, no perteneixo al gremi de restauració, el que vagis a menjar xató en un restaurant i et posin salsa rosa.
Amb això vols dir?
Això ho tindríem
que... Sí.
És possible.
A mi m'ha passat més d'una vegada, eh? És salsa rosa aquesta de pot, evidentment. I diu, escolti, això què és? Ara diu, nosaltres ho fem així. Si no t'ha dit, si no t'agrada fotre el camp, doncs quasi, eh? Perquè, a veure, nosaltres ho fem així.
Escolta, abans d'acabar, a veure...
I era prop de Vilafranca.
L'enciclopèdia catalana ja està canviada. Jo ara el que demanaria és que ara el que es canviés una altra cosa, que tampoc és veritat, que és el de la bota.
A la bota?
Sí.
Això no ho posa enlloc.
Ho despinjolar a la bota i tot això...
Això no ho posa enlloc, eh?
Això també que es canvi, això no és veritat.
Canviem la història de Catalunya, si et sembla, ja, home.
A veure, jo penso que això va ser... Jo crec que els historiadors de Vilanova, que va ser per etapa de Camurgada, van buscar aquí el que s'assemblava més amb el xató, etcètera.
Des de l'agut, quan no teniu arguments, quines ganes teniu de buscar coses...
Estic parlant de dos de Vilanova.
Són superflus, eh?
Historiadors van historiar que podria ser que fos això, perquè no ho van afirmar mai, eh?
Però nosaltres sí que ho sabem. Els vostres no, però els nostres sí.
Però vosaltres ho veu copiar d'un altre.
Això és el que t'agradaria. Al final tindrem que documentar.
Tu el que no has dit és que hi ha un morter por ahí, que no saps a bon, que també és del segle XIX.
No ho has dit. El morter no ho sé, però que s'ha documentat. Però no ho sé on està aquest document.
Va, escoltem, que hem d'acabar. Cadascú representeu un xató i us agrada un xató. Ja per acabar, i una paraula solament. A banda del vostre, si us haguéssiu de quedar amb algun...
Perdona, jo voldria dir una cosa. A mi m'agrada el xató. Vull dir, jo vinc aquí defensant Vilafranca, vinc des de Sant Martí de Sarroca, però considero que el xató, sigui del Vendrell, de Sitges o de Vilanova, o de l'Alpenedès, o sigui d'allunt que sigui, a mi el que m'agrada és el xató. I si el xató està ben fet, m'agrada amb totes les peculiaritats de cada zona.
Sempre el zapatero, tu.
Però bueno, jo...
No, aviam.
Jo si m'haig de quedar amb un xató que no sigui el meu, em quedo amb el de Calafell.
Culleres.
Jordi, i tu? Mira, el de Calafell és clavat al de Vilanova.
Va, Jordi.
Ja t'agradaria.
A banda del temps.
Ja t'agradaria.
Si no tinc que menjar el meu, el de Sitges.
Home, haig de fer la part que en toca.
No, perquè el feu igual que en altres. Jo no sé qui l'ha copiat d'aquí, però el feu igual que en altres. Jo penso que el feu copiat d'en altres. Però poder no.
Tornem a començar ara.
I encara li per acabar. Jo... Tu fes mal a Vilanova o no?
Jo me n'aniria al de Sant Pau d'Urdal.
Ah, mira. A veure què en fan. No
oblidis que l'any que es va guanyar un xatonaire de Vilanova va ser perquè va fer el xató del Vendrell, si no, no hagués guanyat.
No, això, un dels anys que va guanyar.
Això no ho oblidis.
Això ho tens mal entès.
Senyors, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per acompanyar-nos, per gaudir d'aquesta estona tots plegats i sobretot per ensenyar-nos els ens i uns de cada xató. No és la primera vegada que us trobeu i no serà l'última, però bé, en tot cas hem volgut fer una mica de safareig ara que estem precisament en setmana de xató. Jordi, Joan, Baltasar, Carles, moltíssimes gràcies. Gràcies, fins la propera i bon xató, bon profit si és que en mengeu aquests dies.
Gràcies a vosaltres, ens ho hem passat molt bé.
Adéu-siau, molt bona nit. A vostès els emplacem la setmana vinent. Bé, hi haurà carnaval, però en tot cas a noves edicions de Sota el Cel del Garraf.
Així acabava aquest debat el passat dimecres amb Carles Montserrat, Jordi Borrell, Joan Cercós i Baltasar Julià, alguns dels tòpics relacionats amb el xató que de nou es varen posar sobre la taula de Sota el Cel del Garraf.